El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernil, ja hi són, en Lluís Ribas i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Bon dia. Bon dia.
Parlarem una mica d'així d'entrada del cap de setmana. Un cap de setmana ben atapeït d'activitats a Sant Cugat. Per exemple, hem tingut la festa de tardor, que ha demostrat una vegada més l'ampli teixit associatiu i cultural de la ciutat. També hem tingut el tret de sortida als Premis Ciutat de Sant Cugat, que han arrecat també aquest cap de setmana, el període de votacions i de presentació de candidatures. De moment, la comissió de propostes ja n'ha escollit 5, el Club Embol Sant Cugat, el Rotary Club, el crític de cinema i escriptor Àngel Comas i també la multinacional Hewlett-Packard i la llibreria Paideia. A més, s'ha tancat el Festival de Poesia de Sant Cugat, hem conegut les xifres d'assistència als actes d'aquesta 14a edició, un 80% d'assistència mitjana a tots els actes. A més de tot això, hem tingut la programació del Teatre Auditori, amb la màgia del mag Antonio Díaz i també amb l'obra La Partida, i en esports, a més, hem tingut la 6a edició de la Cursa d'Ir, que ha passat pel centre de Sant Cugat. No sé si voldríem destacar algun d'aquests actes que he citat, o potser me n'he deixat algun perquè l'agenda era tan àmplia que, vaja, aquest cap de setmana a Sant Cugat era impossible no fer alguna cosa. Si no es tenien ganes es podia quedar a casa, però vaja, només sortir al carrer gairebé et veies obligat a participar en alguna d'aquestes coses.
Sant Cugat és una festa.
Mega festa, no? Perquè... Ai, m'he deixat una cosa, hem tingut a Collfabà una castanyada popular, a Passeig Francesc Macià, que sí, també sí. Estava dintre de la festa de tardor, però vaja, quedava una mica separada i tenia identitat pròpia, per dir-ho d'alguna manera.
Efectivament, hi havia moltíssimes coses, jo vaig intentar no perdre'm algunes, i encara no has parlat d'una...
Què m'he deixat?
Del Festival de Poesia... la visita de la Mercè Sant Pietro i l'Eduard Iniesta a la Casa de Cultura, després una representació especialíssima del bosc, just abans del bosc, de Coltés, que també es va fer a la Casa de Cultura a partir dels jardins del monestir, i després una altra interpretació d'una col·laboradora d'aquesta casa, la Gisela Figueres, i en Jordi Lara com a escriptor, que va fer una representació de Com no es tornem a la biblioteca Gabriel Ferreter. Jo vaig intentar no parar i vaig estar en el 80% dels actes que tu has esmentat.
Lluís, dintre del Festival de Poesia, vosaltres vau fer un espectacle de... o espectacle, perdó, un acte de poesia visual.
Sí, realment va ser una pena que... Bueno, estàvem, hi havia gent, perquè jo crec que per el que van dir és un lloc que hi havia molta gent, però jo crec que podia haver-hi... És una pena no haver-ho conegut perquè es mereixia molta més gent, eh? Vull dir, era un... El David, no recordo...
Ara et busco.
Algun nom, el David, no sé què. Feia... Bueno, feia un plat, muntava un plat de cuina davant de tothom i treia els ingredients de llocs impensables, no? Jo recordo de dintre un ou que ella trencava davant del públic, sortia enciam, de dintre un plat en sortia la botifarra, cosa que ell anava guisant, vull dir, anava fent el plat sense dir res, i anava sortint coses, d'un pot de Solí sortia un tomàquet, d'una Coca-Cola sortia l'oli, que després va servir per amanir, per guisar, tot això. O sigui, jo vaig trobar un espectacle, pues, no sé si poètic, però des de l'ús sorprenent.
David Invernon, es diu aquest noi.
Això. O sigui, curiós, sí, jo crec que va ser una cosa molt interessant que vam fer.
Bernat Picornell, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant de la multitud d'actes que han envaït Sant Cugat aquest cap de setmana i de les dificultats de combinar-se l'agenda per intentar participar en cadascun d'ells.
Bueno, i a més aquest cap de setmana amb la festa tardor hi havia mil i un actes i activitats des de dissabte al matí fins ahir al migdia, no? Crec, bueno, vaja... Com sempre, una miqueta el que venim comentant, no? que l'agenda de Sant Cugat està molt i molt plena de miractes. Si vols assistir a tots, tens un problema, diguem. Però vaja, està molt bé que hi hagi aquesta riquesa, no?
A mi m'ha sobtat, pensava que seria menys, el 80% d'assistència als actes del Festival de Poesia.
Bé, a veure
M'ha sobtat en positiu, eh?
No, sí, no, jo t'entenc. El que passa és que, clar, el 80% d'assistència en un lloc que hi caben doncs, 70 persones, doncs són 50, no? 56. Per tant, vull dir, hem de situar-ho a la seva... Per exemple, l'Antonio Díaz doncs, va fer 4 representacions, havien previstes 2, després 3, després 4, vol dir que va reunir a 3.000 persones, si les 4 estaven plenes.
Exaurides.
Per tant, vol dir que aquestes són xifres que s'han de considerar. La clausura del festival, que com bé he apuntat és una clausura oficial però que continua amb molts actes aquesta mateixa setmana, n'hi ha, com aquesta setmana, si no m'equivoco, n'hi ha 4 com a mínim, i que continua el mes de novembre, doncs per exemple la clausura i el celler doncs, podia haver-hi unes 100 persones. Clar, a veure, en un acte de poesia, dedicat a la poesia, que hi hagin 100 persones, és un èxit absolut, perquè tenim en compte que un llibre, el tiratge més llarg d'un llibre de poesia que tingui la pretensió de vendre molt, la sortida són a vegades 300 exemplars, eh? Vull dir que, aquesta és la realitat. El Teatre de la Partida, per exemple, estava pràcticament ple. En l'acte de la Sílvia Bel a l'escenari estava ple. El de Roda de Ter estava ple. Clar, però què vol dir? 220 persones, 250 persones, això amb els que hi havia més gent.
Però almenys vol dir que la capacitat s'ajusta a la demanda que hi haurà.
Sí,
80%,
home. Sí, jo penso a més que passa una cosa amb el Festival de Poesia, que efectivament a 14 anys d'existència han de servir per alguna cosa, entre ells per la projecció. Si com aquest any s'ha volgut fer ha sigut nacional, doncs encara amb més raó, no? Per tant, se suposa que dins d'aquests actes no tothom era de Sant Cugat, hi havia sobretot la clausura, però efectivament té una... Però clar, és quan passaves per tot on hi havia les entitats de la plaça Octavià i de la festa de tardor, doncs, i el dematí del dissabte, que va haver-hi tota la manifestació de tipus doncs, cultura popular, doncs també hi havia molta gent. És la mateixa gent en molts casos, sí, segurament. Però continuo pensant que des del punt de vista social i cultural és un èxit.
Algun comentari més?
Aquest cap de setmana el món casteller ha seguit creixent, diguem, amb dues grans actuacions ara del país, diguem. No, simplement fer el comentari, diguem, perquè vam comentar quan va haver el concurs de castells, diguem, de si els Minyons actuaven, era què farien, diguem. Ahir els Minyons van actuar a Girona i van descarregar un 3-10, que feia 12 anys que no descarregaven ells, o sigui que, en fi, absolutament espectacular veure 5 tresos de 10, 4 tresos de 10 aquesta temporada, per tant, en fi, increïble temporada per emmarcar, diguem, i per recordar.
Per cert, persones que els agradi la cultura, avui també ho expliquem a cugat.cat, es pot anar al cine des d'avui fins dimecres a 2,90 € l'entrada.
Això està molt bé, eh?
Per què em mires amb aquesta cara?
Sí, perquè a mi anava a dir, em toca, i no ho diu... Aquí,
els nassos.
Sí, em toca els nassos, que les grans empreses exhibidores que estan ensorrades absolutament, i ho saben perfectament, i estan buscant sortides, doncs facin aquesta hipocresia de 3 dies a 2,90. Doncs escolteu, sigueu intel·ligents i feu 2,90 o 3 euros, no només 3 dies al mes d'octubre. No feu aquesta conya de la festa al cinema i els anuncis que fan aquest tipus d'anunci dels ninotets allà. Escolta'm, per favor, que no som tontos, eh? Vaja, jo no m'hi sento. M'hi sento quan veig aquest tipus de publicitat i aquest tipus d'explicació. El cinema, d'una molt de circumstàncies, no cal entrar en aquest moment, la gent ho veu a casa seva, la gent ho veu a les tabletes, etc etc etc. No és el mateix, per mi no. Per mi veure el cinema dins amb una pantalla gran, amb un so com el que... Per mi això és veure el cinema. Ara jo entenc que les generacions canvien, les formes de fer-ho canvien, i per tant o es posen a l'alçada dels canvis que es produeixen o s'ensorren del tot. Ara el cinema d'aquí de Sant Cugat, el Cinesa, apunta a la possibilitat de fer totes les sessions en versió original subtitulada. les quatre pantalles de cinesa aquí. Home, a mi, d'entrada, em sembla un salt mortal, això.
Anava a dir, se la juguen molt, eh?
No, és un salt mortal perquè jo començaria per fer unes coses una mica més en sentit comú. Dues sales en versió original subtitulada i dues sales. Ara, el que sí que caldria fer, i es veu que sí que ho volen fer, és seleccionar dintre del seu material, del que disposen, un tipus de cinema que estigui més d'acord amb l'aspecte sociològic i cultural de la ciutat. Perquè, clar, segons quines pel·lícules aquí no es fan. I, per tant, hi ha un tipus de pel·lícula que s'han de veure a un altre lloc. Pues, molt bé, acosteu-vos amb això, feu aquest tipus de versió subtitulada, que em sembla molt bé, perquè si no morireu de l'èxit, que voldrà dir que hi haurà dues sales plenes i dues que estaven buides, i llavors pugeu els preus totes les primeres sessions, totes del de la setmana, a 3 euros. Què vol dir? No, totes les primeres sessions, i et diria que segons quins dies de la setmana, tot el dia. I llavors aconseguireu una mica més de gent, perquè si no, el que faran és el de sempre. O sigui, aquests dies diran, hem aconseguit 2.900.000 persones que han anat a veure...
Escolta'm, bueno, però això passa exactament amb la música, no? La música, un CD, no sé què val ara, 13 o 14 euros, sí, no? Què passa? Que la gent se'l baixa i no consumeix això que pensa, ja estàs dient tu, jo sempre ho penso, quan els CDs originals valguessin 5 euros, poder, la gent no se'ls baixaria, els compraria, però bueno, això són polítiques d'una empresa privada que per mi és assumpte seu, no?
Estic absolutament d'acord, eh? Jo que vaig un cop cada dos anys o tres al cinema, diguem, és que no hi vaig, primer perquè no crec que gastar-se que els peus amb els quals estiguem parlant del que val una entrada ara mateix al cinema sigui just, diguem, per totes les parts, diguem, no? Però és que a més prefereixo no anar, és a dir, militar en aquest sentit, diguem, no? I dir, escolta, oi que me'ls posen aquests preus? Doncs jo no hi aniré, diguem. El dia que els posin uns preus baixos, no els preus baixos, sinó uns preus més assequibles, o més on érem. Perquè no és que sempre tota la vida hagi valgut això sigui car, i per tant demanem rebaixar els preus. No, tornem una miqueta on érem, i no tornem on érem fa 10 anys, que ja sé que no tornaran, diguem, però a mi em sembla un atracament que et cobrin 10 i 12 euros per anar al cinema, perquè el 3D, les ulleres que no les tens i te les has de comprar, el no sé què del so, bueno, escolta, jo vinc a veure una pel·lícula per gastar-me 12 euros, escolta, me'n vaig a la pizzeria, sopo amb els meus amics, diguem, que a més, com a mi podrem parlar, diguem, a diferència del cinema, i la pel·lícula ja la miraré a casa quan pugui, ja està, o sigui, és que és claríssim. I els cops que he anat al cinema per veure pel·lícules molt concretes que m'interessaven, etc., cinemes buits, o sigui, sala absolutament buida, jo no sé com... Vaja, qui dia passa llampenya, però no, ja s'ho trobaran. No,
diu que viuen de les crispetes.
No, està arruïnat, l'exhibició està arruïnada. Les crispetes són el 23% dels ingressos. És a dir, que qualsevol cinema obert doncs, té aquest percentatge, perquè això veus aquella gent que entra amb una cosa enorme, no? I tota l'estona es passa fent... I quan hi fa...
Que això no és so de la pel·lícula, que és zombie, per
entendre's. Exactament, clar. És així, tu, i ja tot. El trobes... Afortunadament, com que hi ha poca gent, doncs, suposant que dintre vist un, te'n vas... jo què sé, quatre files més enrere i ja està, i s'acaba. Jo sempre estic a l'última fila de qualsevol cinema. L'última, ja està, perquè darrere no tinc ningú com a mínim. I em salvo.
Abans et deia la fila dels mancos.
Sí, però jo no tinc en aquest moment... Bueno, em va dir, en fi, deixem-ho així.
Sí que és cert, però que ara, per exemple, estava navegant per aquí a internet mentre parlava del cinema i veus les televisions que surten ara, que són les televisions potents, que poden ser ben grans, òbviament costen diners, però vaja, que qui més qui menys, tard o d'hora es canvia la televisió o se n'ha de comprar una. I que la qualitat d'imatge que et dona, amb la possibilitat també de descarregar de les pel·lícules, legalment, ah. Legalment, remarco, eh?
Sí.
No fos cas que m'esperessin a la sortida de la feina després, la policia. I vull dir que a casa, ja sé que no és el mateix, però pots garantir una qualitat de visió de la pel·lícula que, vaja, si comences a fer números...
Això és indiscutible.
I pots garantir que, a més, al cantó no tindràs ningú fent aquests sorollets.
Hi ha un aspecte...
Si ets molt maniàtic, com és el cas de gent, sí.
Hi ha un aspecte que apuntava que deia en Bernat abans. Hi ha un aspecte que també pesa a l'hora de fer segons quines coses, i és que a mi, jo que sóc un cinèfil de tota la vida, t'ho dius una vegada, has comentat una vegada cada dos anys, que jo hi vaig una vegada a la setmana, ja, ja. Imagina, la diferència és total. Però a mi el que m'agrada molt és poder anar a veure, tinc aquell impuls de veure aquella pel·lícula que acaben d'estrenar, no? Tinc ganes, miro que tinc les referències, etc, i dic, si és una pel·lícula de fulano o de tal, la vaig a veure perquè en principi em mereix la confiança de dir que probablement estarà bé. A vegades no és així, però això és aquest és un altre tema. Clar, com deies, jo vaig molt sovint a la versió original perquè efectivament, jo he dit sempre, si tu vas veure una pel·lícula doblada, doncs com a mínim et pesa el 50% de l'actor i de l'actriu, com a mínim. Que en molts casos, segons quins actors i segons quins actrius, la veu és més que el 50%. Però, bé, aquí en aquest país, Espanya, vull dir, ens han acostumat així des de sempre i estem fotuts, i és molt difícil que això es va superant a mesura que la gent té més, coneix més idiomes i sobretot l'anglès, es va superant, però costa molt, i més jo ho entenc, la gent que està acostumada des de sempre a sentir-ho, llegir i mirar la imatge, doncs segons quines pel·lícules se'ls hi complica molt la vida. Però és que no hi ha cap més fórmula de veritat que aquesta per poder captar i poder assolir realment el nivell i la qualitat de tot la pel·lícula que forma part amb l'actuació. Hi ha pel·lícules que no tant, però hi ha unes que sí. Bé, doncs jo vaig als cinemes de versió original de Barcelona i, com que deies tu, quatre persones a la primera sessió. O sigui que a les 4 de la tarda, això, 4 o 5 persones.
També és un horari difícil,
complicat, també,
per la gent que hi treballa. Eh?
Sí, però veus el que et deia? Si aquesta primera sessió sempre estigués un preu molt barat, molta gent jubilada, molta gent que no treballa, doncs hi aniria, o alguna, imagina molta, alguna. Ara té el doble hàndicap, per una part, que no té uns ingressos massa grans, i per una part que el preu el considera, com deia Bernat, tots que fora de lloc i diu no vull, perquè no puc, i no em dóna la gana i tal, tal, tal.
No, és que per anar-hi dos o tres o quatre, una família de quatre persones, per exemple, al cinema, una tarda, només l'entrada i el gra aquest que són les crispetes, que no és el que es menja les gallines i la Coca-Cola, clar, surt un preu l'entrada que doncs multipliques per una família i se'n val 50 euros. Vull dir,
molt,
no...
És que és molt car. És important. Que deies, sí, sí. Tu com, veus pel·lícules a casa teva per la tele legalment i et pot costar 3 i poc euros i pots estar tota la família veient això i vull dir, vamos, que no té color. Jo crec que s'ho tenien de fer mirar, aquesta gent.
Admeto que no és el mateix, però vaja que...
No, evidentment, no és el mateix, però bueno, l'economia i com està aquest moment, és això, hi ha moltes famílies que no es poden plantejar gastar 50 euros per anar al cinema,
O han d'escollir, o han d'escollir un tipus de sortida, per exemple, doncs aquest cap de setmana hem tingut un altre fenomen extraordinari, penso jo, que és el Curt Super 3. Clar, això és un fenomen que a més a més a cap televisió nacional n'han parlat, nacional vull dir espanyola, cosa que a mi em sorprèn, perquè clar, reunir a 350.000 persones un cap de setmana, home, com a mínim notícia ho és. Altra cosa és que no, notícia ho és, i allò és brutal. Clar, jo m'imagino el cost que suposa, perquè ve de tot Catalunya, per tant el cost que suposa agafar el cotxe, ficar la família dintre, anar fins a Barcelona, estar, bueno, pagar una entrada, que no és cara, però pagar una entrada, etcètera, etcètera, dinar, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però clar, això també demostra una potència, un atractiu. Altra cosa, amb el contingut no vull entrar-hi jo, perquè sí que hi ha un dolent, sempre hi ha un dolent pobre que sempre passa malament, i que a més es diu senyor Pla, no sé si el Jaume Pla se sent al·ludit o no, quan li diuen el senyor Pla, que sempre,
que pobra,
sempre no, el fa el dolent. Però vull dir que és un fenomen... Això costa diners, eh? Passa que això és selectiu, és com tot. Aquella persona d'aquella família diu, em vaig a gastar 200 euros per fer aquesta sortida. Bueno, em sembla bé, també és una vegada a l'any.
No, jo parlo pel que deia en Bernat, jo no sé, el meu fill, que deu tindre la seva edat, una mica més gran, deia el mateix que ell. Se'n van a sopar amb uns amics, fan la seva xerradeta i tot això, pel preu que els costa entrar al cinema.
Hi ha algú, inclús, Lluís, de les maneres, que va al cine i també fa la seva xerradeta,
també, 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 que això també, és preocupant,
també,
eh?
També, també. també.
Escolti, parlem de política i d'unes declaracions que han aixecat força polseguera aquest cap de setmana. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha rebutjat de ple fer plebiscitàries. I atenció, i aquí és on ve la polèmica, les ha comparades amb un referèndum que es va fer el 1934 a Alemanya i que va suposar el començament del nazisme. És el que diu ell. També després de la polseguera que van aixecar les declaracions, s'ha emès un comunicat per part dels socialistes on s'ha reafirmat en el fet que les eleccions plebiscitàries no existeixen al nostre sistema polític i que limiten el mandat democràtic. I a més, hi ha afegit exemples històrics del que ell considera eleccions plebiscitàries que no són precisament feliços en referència a l'any 33 a Alemanya. Tot això, a més, avui, amb tot de reaccions als mitjans de comunicació, és molt recomanable un article que fa a VilaWeb que explica que precisament aquestes eleccions alemanyes no van ser plebiscitàries i sí que en recorda algunes, com per exemple les que van permetre l'arribada de la Segona República Espanyola. Els mereix algun comentari, aquestes declaracions, o no, passem mira, plana?
A mi sí que em mereix, diguem, perquè també podria passar i dir, mira, ja s'ho fotrem. Però una cosa és que una persona, un president extremeny o d'on sigui, de tant en tant deixin algun comentari d'aquesta índole, que a mi em sembla absolutament reprovable i tal, però l'altra és que una persona que coneix perfectament la dinàmica, les persones, el dia a dia del nostre país, tingui la sang freda, perquè és un tema de sang freda. O sigui, una qüestió de banalitzar absolutament no la història, sinó la memòria de milers de milions de persones arreu del món, diguem. I a mi, de debò, que em sorprèn molt, diguem. O sigui, no em sorprèn que vingui de fora, però que d'aquí dintre ens comparin, doncs, ens posin al mateix sac, doncs, que un altre, doncs, bueno, si no van ser plebiscitàries, no sé, no, ara ja m'hi hagi l'article, diguem, però amb un altre exemple, doncs, d'un altre país que, vaja, em sembla que com a mínim anava amb la direcció absolutament oposada a la qual anem nosaltres, a mi em sorprèn molt. Jo espero, per exemple, que vagin sortint gent del PSC a desmentir-ho, és a dir, potser estaria bé que l'agrupació local del PSC sortís a dir que aquestes declaracions, comparant amb unes eleccions de l'Alemanya nazi, doncs no eren no són del tot afortunades. Jo crec que estaria bé també perquè ahir va sortir tot d'associacions doncs, relacionades doncs, amb l'extermini de jueus, etc., doncs, criticant les declaracions de Miquel Iceta, estaria bé doncs, que tots plegats ens poséssim doncs, a l'altre costat, doncs, perquè el senyor Miquel Iceta es quedi sol i la sang freda que va tenir doncs, en un moment desmirat per deixar anar una estacada com aquesta, doncs després a veure què li suposa.
Que les declaracions de Miquel Iceta venen, en part, d'un article que va publicar Rafael Jorba aquesta setmana a La Vanguardia, que també explica VilaWeb, que inclou diverses errades greus i falta d'interpretació relacionada amb els fets. Per exemple, no van tenir caràcter plebiscitari, hi ha error de dates, hi ha una visió parcial per part del periodista, i s'obvia el que dèiem, no? El 12 d'abril del 31, que va donar pas el 14 d'abril a la proclamació, no?
Jo, senzillament, crec que la gent s'ha tornat boja, o sigui, jo aquí el que veig que aquests polítics de que venen de la transició s'han posat molt nerviosos perquè veuen que les coses comencen a malament, que la gent comença a reaccionar d'una altra manera que estava acostumat, i jo aquí veig que finalment el PSOE i el PP votaran junts, vull dir que tu ara agafes les declaracions d'un dels altres i s'assemblen molt, desgraciadament, o sigui, perquè jo veig que ells tenen la seva visió amb Alemanya, que els hi va bé, els alemans com els hi va ara, bueno, els hi va bé per un sector dels alemans, i jo crec que això acabarem fàcilment veient el PSOE, les votacions que hi hagi a Espanya, el PSOE votant amb el PP, i perquè tot segueixi igual com ho tenen, perquè ho tenen molt bé, s'han muntat un negoci. Es diu que el problema ve de la afaitada que van fer a l'Estatut d'Autonomia. No. El problema ve de la transició, que la transició es va fer molt mal feta, es van repartir papers, es van repartir negocis, van dir tu farem això si tu fas això, tu fes això, i es va fer malament la transició desgraciadament, i jo vaig votar a favor d'aquest referèndum que va haver i tot això, vaig votar, ara m'arrepenteixo, desgraciadament potser hagués tingut de fotre més d'una a la presó, hi hauria hagut una violència, però ara realment no estaríem com estem, o sigui, estem com amb un negoci que s'ha muntat una sèrie de gent i segueix aquesta, mira, això diria la casta aquesta que diu Podemos, no és això, però sí, s'ha format unes màfies, jo diria màfies, s'han muntat unes màfies. Tu veus el Felipe González, el cap de la transició, l'històric, el veus ara i et fot fàstic, realment et fot fàstic, vull dir, i veus tota aquesta colla i, bueno, algú es va fer malament i algú, vam ser innocents, jo crec, jo penso, jo era molt jove, creia en la gent, creia que allò es podia anar bé i no ha anat bé, no ha anat bé perquè es van repartir el país i el negoci entre vuit i encara estem pagant, encara segueixen aquella gent. Jo ara, tu agafes el diari i mires els cognoms de la gent, hòstia, són els mateixos, és que són els mateixos, són les mateixes famílies que han governat sempre. Jo deia en un article fa molt temps, deu fer 2 o 3 anys al diari aquí a Sant Cugat, que jo no crec ni en les ni amb les monarquies que venen d'història, tampoc amb les polítiques, i només les polítiques estan manant ara els mateixos que manaven fot 40 anys, exactament els mateixos, i si no els seus fills, els seus nets, els seus nebots, i després fan això, després surt a l'Iceta dient una comparant, jo estic cansat que a mi com a català em comparin amb un feixista, jo estic cansat. No, amb un nazi, és que tots, les dretes i l'esquerra, diu que jo sóc nazi. Jo ja estic cansat d'això. És que estic cansat. I després els estranya que surtin els moviments que surten ciutadans. Jo, mira, em vaig dir una cosa, jo no confio en cap polític, ara confio en els moviments ciutadans. Amb els polítics no m'enfio perquè no són capaços, el que deies tu, de que no veuen les companyies de cinema, que si baixant, no sé què, els polítics tampoc veuen la situació que estan. No ho veuen i segueixen fent. I aquí no hi haurà un xoc de trens. Un xoc de trens no hi haurà perquè ni amb un ni amb l'altre li interessa. Hi haurà un xoc de societat perquè ja no és ser ni de dretes, ni d'esquerres, ni ser blaus, ni ser vermells. Es tracta, hòstia, que la gent necessita una dignitat. La gent no pot creure mentides, ja no hi creu mentides. No pot ser que uns senyors, mentre estan desahuciant amb uns altres, els tios es gastin amb unes targetes negres amb putes, home, no pot ser. És que no pot ser això. No es tracta ni de ser d'esquerra, ni de dretes, ni de blancs, ni de negres. Es tracta de, hòstia, de ser una mica serios, només una mica serios. I he dit que un xoc de trens no hi haurà perquè no interessa a ningú. No, ojo, no interessa a qui no interessa, però hi haurà un xoc de la societat civil que s'està despertant.
Bueno, Eduard, ara a partir d'aquí podria estar, no sé, 20 minuts i mitja hora. Bé, agafant la qüestió que has posat al Pep, no, de l'Iceta, jo penso que el més dramàtic d'aquestes declaracions de l'Iceta, tu parlaves de que el Bernat que s'havia deixat anar, o... No, és que són unes declaracions fetes amb una mala intenció absoluta. És a dir, no hi ha en cap moment l'escalfament típic que pot haver-hi a vegades en una entrevista, que quan li fan una pregunta l'altre contesta i es deixa anar una mica. No. A mi em sorprèn, sobretot, perquè jo penso que l'Iceta és un tio molt intel·ligent. És un tio molt intel·ligent i, per tant, com que és un tio molt intel·ligent i ha demostrat en tota la seva carrera que té una capacitat de mesurar molt bé les coses, per tant penso que és molt dramàtic perquè efectivament ho ha dit amb tota la intenció de fer aquest forat que es pretén fer contínuament comparant dues coses que no són ni de lluny idèntiques. Els plebiscits, els referèndums, bueno, clar, Suïssa està fent referèndums contínuament i a ningú li passa pel cap poder dir que Suïssa no sigui un país democràtic, per dir alguna cosa, no? I si entréssim en això que apuntava Pep, doncs aquests errors històrics que a vegades es deixen anar segons qui, en algun cas suposo que, perquè realment se li ha escapat, fent aquest tipus de comparació, perquè segons quin tipus de comparació no es poden fer senzillament perquè no tenen res a veure. O sigui, es poden dir els mateixos noms i, en canvi, ni les intencions que hi ha darrere del que està movent una cosa determinada són les mateixes, ni el moment històric és diferent. I enllaçant amb això del moment històric, Lluís, jo vull dir-te una cosa. Ens carreguem, en general, molt el tema de la transició, però els que han viscut el moment de la transició hem de recordar que els collons els portaven per corbata a tots. Vull dir, hi havia moltíssima por, moltíssim el peu a fer determinades coses. I des del punt de vista de les accions que es varen fer, era tot un joc de, ojo, fins a on arribem, vigila, que vèiem per aquí, que vèiem per allà. No, no ens ho oblidem, sortíem d'una situació on la violència des de dintre de l'Estat era...
Però Bossi, perdona, però Bossi, por
i il·lusió. Por.
Il·lusió, era, i molta
no,
il·lusió.
Hi havia molta il·lusió, però aquesta il·lusió no deixava amagar que hi havia molta por, i la gent actuava amb peus de plom, perquè determinades coses no sabia com podien continuar. Home, es va tocar contínuament. Ruptura...
Sí.
I en aquell moment es va... Ara, el que sí és veritat és que precisament perquè en el fons, tota aquesta transició va estar muntada, orquestrada i preparada pels mateixos que havien dominat la societat durant tota l'època franquista, doncs va anar més cap a una direcció que cap a una altra. Vull dir, això és evident. Però situem-nos en el moment per carregar-nos-ho tot al 100%, perquè no ens ho podem carregar tot al 100%. Hi havia gent, en aquell moment, de molt bona fe, hi havia gent que va fer moltes accions pensant-se, com tu ho estaves dient abans, que allò era el camí, era un camí per poder trencar una situació que era impossible, era inviable, que no podia funcionar, i hi havia molts interessos externs al propi país que ajudaven que això fos d'aquesta manera. El senyor Felipe González, a Siresnes, l'últim congrés que va haver-hi del Partit Socialista Obrer Espanyol a França, que va eliminar el senyor Llopis, i ell va ser el primer, amb tot l'equip de Sevilla, Alfonso Guerra, Bono, etc., més els bascos, és a dir, andalusos, socialistes andalusos i andalusos i bascos, que van constituir el nucli dur del nou PSOE, doncs aquests senyors van estar allà i van aconseguir això perquè hi havia un senyor que es deia Willy Brandt, hi havia un senyor que es deia Olof Palme, hi havia un senyor que es deia, en aquell moment, el president dels Estats Units, que van dir que això anés d'aquesta manera, i això, per això van fer-ho. Per tant, no ens carreguem del tot la transició en el seu propòsit, no en el seu resultat, sinó en el seu propòsit, perquè tampoc seríem justos.
Bernat, tu que t'ho mires des d'una perspectiva de tenir una edat diferent.
Jo una edat diferent i no ho sé, és a dir, a mi m'ha agradat molt el que has comentat de que no hi haurà un xoc de trens, sinó que el que hi haurà és un xoc de societats, no? Jo el que espero és que a determinades persones que durant 30 anys han viscut tranquil·lament, el senyor Iceta porta l'executiva del PSC des de l'any 82, crec, eh? Any 82.
Ja està, els governs de Felipe González.
És que em sembla...
Els governs de Felipe González, treballant els governs de Felipe González. Sí. Que, home, li podríem recordar coses que van fer els governs de Felipe González, que vaja...
Que es podien donar la maneta amb les eleccions plebiscitàries de l'Alemanya nazi, eh, diguem, vull dir que, en fi... No, és que... Clar, jo crec que ha arribat a un punt en el qual és una qüestió d'onades, diguem, no? Perquè tu pots anar nedant pel mar i que l'onada doncs, et vagi portant cap a la platja, et vagi portant cap aquí, cap allà. El Miquel Iceta és una persona, com dius tu, doncs, força intel·ligent, diguem, i sap perfectament mesurar el que fa en cada moment. Jo espero que en un moment determinat allò que, aquella perspectiva o aquella dinàmica doncs, que havia anat agafant doncs, durant molts anys, resulti que el mar de sobte canviï i que una onada que es diu societat passi per sobre i s'arreconi doncs, a aquesta gent. No pot ser que estiguem en un país en el qual la democràcia es fa d'una determinada manera i que, per tant, hi ha unes mancances brutals en molts sentits, diguem, de... Començant pel reconeixement de la memòria històrica, que per mi és el principal element que un país ha de tenir, diguem, no oblidar per no repetir el que ha passat, diguem, no? Tota aquesta gent, òbviament, són absolutament còmplices, la gent d'esquerres, la gent de dretes, els vermells i els blaus, doncs, tots són còmplices, diguem. Quan parlo de vermells parlo del PSOE, no d'un altre tipus de vermells. Bueno, doncs, tota aquesta gent còmplice... ha viscut de renda doncs, durant molts anys I vaja, aquesta societat, diguem, doncs, que cada vegada més segurament està doncs, mobilitzada o ja doncs, això, cansada de que et tinguin d'una determinada manera sense poder tornar, no? Perquè, clar, tu parles amb una persona i aquesta persona doncs, et diu d'una determinada manera, tu li pots tornar o li pots rebatre o en tot cas el pots fer callar o el que sigui. Diguem, però clar, surt Miquel Iceta a Catalunya Ràdio, fa unes declaracions i aquí doncs, no ha passat res, diguem, no? Clar, jo crec que aquesta societat ha de tenir mecanismes, diguem, no? de superació d'aquest tipus de gent. Jo espero que la societat creem una onada prou gran com perquè li passi per sobre del senyor Miquel Iceta i per sobre doncs, de bastant de gent i aquesta gent doncs, quedin sols i es reconeix de la societat. No pot ser que aquesta persona doncs, segueixi fent absolutament declaracions calculades i minimetrades. Estic d'acord amb tu, Eduard, i vaja, i que tot segueixi igual, i que no passa res, i escolta, seguiran havent-hi plens del Parlament, el senyor Miquel Iceta doncs, a la sessió de control del president doncs, seguirà sortint doncs, a dir tonteries, i en fi, no? Perquè hi ha coses, hi ha opinions polítiques molt respectables, no? I el Miquel Iceta doncs, pot dir el que vulgui, mentre sigui doncs, això, una opinió fonamentada, etc. No és el cas del que va fer ahir, per tant, això, que la societat passi per sobre i sobretot que la seva pròpia gent que ahir es va sentir insultada doncs, per unes declaracions doncs escolta, que surti i que ho denunciï, no? perquè si no ens seguirem estant igual. Si la seva gent surt i denuncia la seva declaració, doncs escolta, tot això que tindrem guanyat d'aquesta formació doncs, d'una onada, diguem, no? que ha de fer fora doncs, aquesta gent que porta 30 anys doncs, vivint del que va crear un home que es deia Francisco Franco.
Algun comentari més? No? Sí?
50, però...
No, dic perquè estem a la recta final de la tertúlia.
No, president, per això toquem més temes, home, perquè si no podíem estar...
Home, tenim també la reacció que ha tingut el govern espanyol sobre la consulta del 9 de novembre, que ara tot sembla indicar que la intentaran impugnar. El que passa que dic sembla perquè no sé què poden impugnar exactament, no? Llegint aquests dies els diaris, no sé quin pas, quin gest es pot fer per part del govern espanyol per intentar aturar la nova consulta, perquè no hi ha cap decret signat, tampoc hi ha cap mena de cens a partir del qual es faci la votació, sinó que la gent allà hi anirà voluntàriament i ensenyarà el DNI i aleshores entrarà dintre del registre del que es voti. La gent que estarà a l'organització és voluntària, per tant, si tu ets voluntari, s'entén que no hi ha cap mena de pressió per la qual a tu et facin fer una cosa que no estiguis d'acord, s'havia parlat dels funcionaris. No sé exactament quin moviment, quina fitxa mourà el govern espanyol per intentar-la aturar, perquè hem tingut declaracions del president del govern espanyol, de la vicepresidenta en aquest sentit, però, vaja, que m'expliquin què faran.
És que jo penso que no ho sabrem fins, si és que fan alguna cosa, fins gairebé el dia 9. Està clar, no, abans no sortirà.
Perquè enviaran la policia a aturar la gent a votar?
No en tinc.
Tancaran els instituts, que sembla que és el lloc on anirem a votar?
Jo personalment, el que em sembla és que si fan alguna cosa per evitar-ho, doncs encara complicaran molt més la situació que hi ha, que és molt complicada, perquè jo penso que en aquest moment el que haurien senzillament de fer és deixar fer, a veure quanta gent hi va, i què és el que surt, que ja sabem que la gent que anirà, pues anirà a dir que sí, això està clar. No crec que vagi molta gent a dir que no, bueno, però almenys hi haurà un percentatge.
Si la prohibeixen ja ho veurem, diguem, perquè tota la gent que no va, no anirà a votar, doncs perquè creu que no és un marc democràtic en el qual s'hi vegi plenament recorregut els seus drets, diguem, però si és el govern espanyol que prohibeix aquesta consulta del 9-9-N...
Ja anirà més gent.
Ja anirà més gent. No, per això et dic que no crec que tinguin... Si tenen un mínim de sentit comú...
I tu creus que en tenen? Pregunto, eh?
No, a veure, potser... Va,
jo crec que en tenen, eh?
Potser sentit comú...
Pues va, no. Va molt mala sombra.
El problema no, és la seva
gent. Comú, potser sentit comú, no és la paraula exacta, però jo sempre he dit que qualsevol d'aquests moviments que s'han produït de dos anys ençà no són producte d'una espècie de pujada de tensió, no? És senzillament unes estratègies claríssimes. Jo sempre dic el mateix, el càlcul dels pressupostos, o sigui, la manera de fer funcionar els pressupostos i la manera de frenar determinada i la manera d'oferir uns préstecs després, per exemple, com ara hi ha hagut una oferta per part del ministre Montoro pels ajuntaments per fer-los un préstec amb un interès baix, tot això està pensat. tot està pensat. És a dir, tot està pensat per dir no mosseguis la mà del que et dona el diner. És això. Si qui et dona el diner? Ah, d'on surt el diner és diferent. Però qui te'ls dona? Aquest senyor, no li mosseguis la mà, perquè és el que et dona els diners. Al contrari, fes-li un petonet. Tot està pensat per això.
Jo crec que el seu problema és la seva pròpia gent. O sigui, la gent que ha anat alimentant durant aquests 30 anys que dèiem, allò, aquests últims 30 anys, i que han anat, doncs, educant d'una determinada manera, diguem, jo no parlo de la societat, parlo d'un tipus de classe política, diguem, i a més com que aquesta classe política es mou, pel que dèiem abans, no?, per una estratègia, doncs, política personal, o clar, és a dir, quan surt José María Aznar a fer unes declaracions de tant en tant que va sortint, diguem, carregant contra Mariano Rajoy, òbviament això no ho fa perquè estigui a sortir de la política i ja no li importi res i pugui dir el que vulgui, sinó perquè ho fa, doncs, per unes determinades, doncs, persones dintre del seu partit, ho fa, doncs, per una estratègia calculada, doncs, per arribar, doncs, vés a saber on i a quin lloc. Per tant, és la seva gent, és aquesta gent, doncs, que actua simplement per estratègia personal, diguem, i també, doncs, perquè a mi, doncs, durant tota la vida m'han ensenyat X, ara no m'expliquis que hem de cedir una miqueta per arribar a aquest X. No, aquest X no cedeix i ni un pas enrere, diguem, no? I és la seva gent el que està portant el govern espanyol jo crec, tinc la sensació, a repantejar-se, doncs, que ha de fer aquest 9 de novembre, perquè jo estic convençut, bueno, no ho sé, potser m'equivoco, però si Mariano Rajoy exigeix el contingut d'aquesta consulta, jo, escolta, que la facin, que hi vagi, doncs, poca gent a votar, i en tot cas, doncs, quan s'hagi desinflat el moviment independentista, llavors ja no sortirem nosaltres, no? Però clar, és que és la seva gent, o sigui, els seus secretaris d'Estat, els seus, en fi, tot el seu caps funcionarials, diguem, doncs, que estan absolutament en contra, perquè els han educat justament així, yeah. els que ara no voldrien que arribar a aquesta situació, no? Per tant, ells han creat la bèstia i ara no poden dominar aquesta bèstia.
A mi m'agrada quan surt l'Aznar fer declaracions.
M'encanta.
Em sembla genial. I jo penso, hòstia, no, aquesta hora no es va veure Polònia. Perquè quan surt, no?
Per cert, la imatge del Bernabéu de dissabte de Florentino Pérez, el senyor Bartomeu, que vaja, m'estalviaré també comentaris, i el Aznar al cantó. Vaja, allò de la llotja del Bernabéu, la imatge era aquella, era aquella.
És difícil.
El senyor Bartomeu acotant el cap, no? Allò com el Saza, l'escopeta nacional, no? Allò acotant el cap, allà, tal.
L'Aznar és difícil, quan veus aquest moviment, aquest no moviment de llavis, perquè és un no moviment de...
És increïble. Ara acabarem amb un desànim...
No.
Jo confio...
Ja ens som missatge d'optimisme, sí, Lluís. No. Tancarem així.
Amb la gent jove que està dintre els partits. Confio amb aquesta gent jove. Amb aquesta gent jove que té il·lusions, té ganes de canviar, té ganes de... està veient el que està passant. Jo confio molt amb la gent jove de quasi tots els partits. Vull dir, confio moltíssim. Jo crec que és un punt positiu perquè, a més, és una gent que té més coneixements dels que nosaltres teníem, que veníem d'una foscor absoluta, i jo confio en aquesta gent i confio que de dintre dels partits mateixos que hi hagi una regeneració molt forta, no sé si tant això, però sí que confio en gent que vol canviar les coses.
Vol dir que la regeneració no dels partits, de la societat, només pot venir de la joventut. Això està claríssim.
Però no et creguis, jo quan veig moviments estil La Paz, estil l'Assemblea, veig gent gran.
Gent gran.
Sí,
vull dir que no és una actitud només d'una cava concreta. Jo veig gent...
Tu veus la gent gran que era jove quan va haver-hi la transició.
Això,
entesos. I que precisament...
Ja es va mobilitzar, vols dir.
Exacte, es va mobilitzar en el seu moment i ara es torna a mobilitzar perquè està absolutament emprenyada, com a l'amic Lluís, del que ha passat. Llavors diu, home, jo vaig estar al carrer fent no sé què, no sé què. A veure, jo penso que un signe que es podia definir el cap de setmana últim és la prohibició de cantar l'Estaca a Badalona, al final del festival.
Va ser un error, segons l'alcalde de Badalona.
Realment va ser un error.
Perquè,
clar, a veure, hi havia 300 persones entre el públic, no? Diu el músic que ve, ens han dit que no podem... Anàvem a tocar l'Estaca de Lluís Llach, però ens han dit que no. I la gent es va posar a cantar l'Estaca. Aquesta és la manifestació. Aquests 300 que hi havia allà ni eren del moviment Ara és l'Hora, ni... O millor, alguns sí, però no ho eren. Van allà a veure un festival de fiolets. i vam poder cantar l'estaca solets.
Moltes vegades el pitjor per no... perquè faci ressò una cançó és prohibir-la, no? Perquè un cop la prohibeixes, doncs... Escolti, anem de marxar perquè gairebé són les 10 del matí. Bernat, Lluís i Eduard, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia. Bon dia.